Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Hi havia gent que venia de voluntaris, hi havia gent que venia de Mallorca, hi havia gent que venia de la resta de la Corona d'Aragó, per tant, tota la casuística de, en fi, de la vestimenta, de l'armament, de tot això, doncs, en fi, no he tingut. Però vaja, m'he llegit força, diguéssim, el context, l'anàlisi de la situació política de Catalunya en aquell moment, l'anàlisi de les possibilitats de Catalunya, en fi, com va anar l'estratègia en el sentit militar del terme, que no només és una posició militar, sinó una posició política, no? Ja ho va dir el Clausewitz, que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans, i en aquest sentit, doncs, bé, en fi, Antoni de Villarroel doncs, va fer una mica, en fi, salvant tot el que és salvable, com una mica com Negrín, no? Va dir resistir és vèncer perquè la situació política internacional pot canviar, eh? I va estar a punt de canviar, i de fet Catalunya durant bastants anys va ser una peça en el tauler de la diplomàcia internacional, en aquell moment la diplomàcia europea, eh? I això és un fet que nosaltres hem de recordar. Jo sóc un polític en actiu i trobo a faltar a vegades que els polítics catalans no tenim una convicció històrica com altres polítics d'altres indrets. Els bascos, per exemple, van aconseguir posar a la Constitució Europea una referència als drets històrics. Nosaltres diu que hi ha un article que parla del dret civil en aquells territoris que es va conservar, però no vam ser capaços de fer un addicional de drets històrics, perquè si hi ha algú que té drets històrics en aquest estat som els catalans, no? I hi ha una certa desmemòria històrica, hi ha un cert menysteniment de la història, i en el fet fonamental i capdalt, el 1714, sempre s'ha considerat, s'ha passat de puntetes, que és com una recreació del romanticisme històric, no? Jo crec que això, en fi, és una autèntica, en fi, podríem dir, despropòsit, no? Abandó. No tenim la principal, podríem dir, font de totes les qüestions, perquè s'ha definit de moltes maneres catalanisme, però jo crec que catalanisme és una cosa. És la voluntat dels catalans per recuperar l'estatus que teníem abans del 1714. Això és catalanisme. I això l'Ernest Lluch va demostrar que hi ha una continuïtat històrica per tractar de recuperar això que vam perdre, podríem dir, simbòlicament en aquell lloc, no? És a dir, aquesta capacitat de sobirania, capacitat de decidir, del dret de decidir que llavors teníem, dret de decidir en impostos, és a dir, dret de decidir amb subvencions per les necessitats de la monarquia, dret decidir amb les lleves, no? Nosaltres no, en fi, si no volíem acords, donar tropes per les aventures imperials no les donaven, i de fet gairebé no les vam donar mai, eh? I per tant, jo diria que el 1714, sobretot ara que s'ha de celebrar els 300 anys, seria un moment de retrobament de la política catalana en realment la font de tots els problemes. És a dir, Catalunya abans del 1714, evidentment estan en un antic règim de llibertats, però adaptant el que tocaria adaptar, aleshores Catalunya tenia sobirania. Tenia una relació paccionada, una relació pactada amb la monarquia espanyola. De fet, era una relació, bueno, allò de que diuen el jurament, no?, de les Corts d'Aragó al rei, que sempre s'ha dit si això no és veritat o és veritat, el Xavier Hernández del Riaz ens diran si és veritat o no és veritat, allò que es deien nosaltres que tots som tant com vos i tots més que vos, i si voleu conservar i jurar les nostres constitucions sereu el nostre senyor, però si no les voleu no ho sereu, no? En aquest sentit, doncs, llavors sí que teníem un cert estatus sobirà com a mínim en les relacions, en les qüestions internes i també en les qüestions externes que exigien un sacrifici amb moneda o amb sang, amb homes, no podríem dir. Llavors, doncs, jo reivindico que el 1714 no és una data del romanticisme català, sinó que és un punt on arrenca tots els problemes i tota la qüestió, no? Que és, com he dit, l'arrel del catalanisme, és a dir, la voluntat de recuperar allò que vam perdre. Durant molts anys es va dir que Catalunya, doncs, després de la caiguda de Barcelona el 1700, bueno, de fet no va ser tampoc caiguda, que també queda molt clar el llibre, bueno, queda molt clar en molts altres llibres, no? Va ser, doncs, una defensa numantina i al final, per agotament, va haver una rendició a les 3 de la tarda. És a dir, no és allò que van entrar les tropes i van assaltar-ho tot, sinó que, bueno, va haver una defensa ordenada, com fan els exèrcits, no? És a dir, una defensa amb atacs, contraatacs, durant des de les 5 de la matinada fins a les 3 de la tarda, que es va fer a la corneta de Parlament, i, sí, degut les baixes, degut poc com havia anat, doncs al final, doncs, es va acordar, podríem dir, una rendició condicionada a respectar les vides, a respectar els graus dels militars i a respectar, en definitiva, Barcelona, no? En aquest sentit, el duc de Berwick, no?, va haver de triar entre assaltar a sang i a foc, una cosa, doncs, que li hagués primer reportat pèrdua de vides humanes, bastantes, perquè es veia que la tropa, podríem dir, catalana, barra aragonesa, barra alemanya, barra internacional, doncs les gastava d'una manera, doncs, dura, no? Però a més, en el context internacional, doncs, jo crec que tampoc una espècie de Guernica avant la letra a nivell internacional, doncs, ha sigut molt contraproduent per les, sí, per les necessitats i les apetències borbòniques, no? Per tant, jo diria que aquesta data, el 1714, s'ha de reivindicar sense complexament. És a dir, Catalunya en el seu moment era una peça que comptava, tenia sobirania en tots els ordres i a més en aquell moment va disputar la hegemonia. S'ha dit moltes vegades quan fas actes, surt un, diu, bueno, però és que, escolti, és que resulta que els defensors de 1714, en moltes proclames patriòtiques, és a dir, quan ja entrem al negoci, entre cometes, de la qüestió militar, ja en un assalt i en una defensa, doncs, molt dura, evidentment les proclames són patriòtiques, totalment, que és el moment de fer-les, no?, i no gastar-les en altres coses. Doncs, bueno, diuen, moltes vegades deien per les llibertats d'Espanya, efectivament. És que en aquell moment hi havia una pugna sobre quin era el sentit i el concepte d'Espanya. De fet, el rei d'Espanya no es deia rei d'Espanya, sinó el rei de les Espanyes, no? I en aquest sentit, llavors sí que hi havia una pluralitat d'estats, una pluriestatalitat, com diu la Núria Sales, no? Espanya era una pluriestatalitat i Catalunya era un d'aquests estats dintre del regne de la Corona d'Aragó. Doncs bé, aquesta pluristatalitat es va perdre el 1714 i, per tant, és una data a considerar. En aquell moment, doncs, ja s'havia produït una caiguda del dinamisme castellà i havia començat, després de la Guerra dels Segadors, una pujada del dinamisme, podríem dir, perifèric, des del punt de vista de Madrid. Del punt de vista econòmic, Barcelona i Catalunya havien tornat, després dels segadors del bandolerisme, a tindre una economia, doncs, puixant, potent, i d'alguna forma tornaven a ser la cara econòmica, no?, la vessant econòmica d'Espanya, entesa en aquell moment, no? I per tant, aquí el que va haver era un xoc de, també en altres qüestions, per un xoc d'hegemonies, no?, sobre quina era la, podríem dir, la part de l'Estat que tenia dret a controlar i a decidir la marxa general de l'Estat, no? I en aquest sentit, doncs, bé, Catalunya va jugar les seves cartes, com el llibre indica, molt bé, quan del Tractat d'Utrecht, que el que va fer el Tractat d'Utrecht és una mica el que va ser el Pacte de Múnich, que és deixar en aquell moment doncs, la República Espanyola a la seva sort. El Tractat d'Utrecht va deixar Catalunya a la seva sort, esperant que els Borbons acabessin en el problema, no? El que no es van esperar, no es pensaven que Catalunya resistiria durant més d'un any, que malgrat haver sortit tots els exèrcits austríacs, tots els exèrcits de l'emperador, fins i tot l'emperadriu també va marxar, cosa que sempre les diplomàcies internacionals doncs, van pensar com és que els catalans l'havien deixat marxar, que hagués estat una penyora, no?, per descanviar, no?, però aquí, doncs, com que, com diu una castella, no es volen prendre, no?, la van deixar marxar sense problemes. També van marxar en el pacte, em sembla, de l'Hospitalet, totes les tropes austríaques, i després de les reunions de juliol, em sembla, del 1713, doncs es va decidir resistir. Resistir era l'única opció possible si es volia d'alguna forma jugar la força econòmica, la força dinàmica, la força civil democràtica de Catalunya en el context internacional que va ser la guerra de successió. Era una forma bastant raonable d'encarar les coses podríem dir per casualitats polítiques havia canviat el signe de la guerra, també per casualitats polítiques podria tornar a canviar. En aquest sentit, doncs, Catalunya, sobretot Barcelona, com a servei rector de tot el país, es va prestar una defensa. Una defensa absolutament militar i absolutament regular. Es va muntar en poc temps un exèrcit, bueno, com qualsevol altre, un exèrcit, podríem dir, ben enquadrat, ben disciplinat, un exèrcit que va resistir durant més d'un any a tota la coalició borbònica i que d'alguna forma al final no va tindre més remei que rendir-se, que demanar la rendició, però va ser doncs, una rendició condicionada que de fet doncs, no va comportar un assalt general de Barcelona, que és el que el duc de Berwick havia promès a les seves tropes. No? Per tant, la guerra la vam fer de manera potent, perquè Catalunya en aquell moment era un país potent, un país doncs, que tenia moltes més capacitats que encerclada o vinculada a una monarquia centralista i poc podríem dir eficient. Aquí també voldria destacar el paper de Villarroel, Antoni de Villarroel, un militar castellà, per cert, que és el gran cervell de tota l'operació, militar, i altres serveis polítics, i és una persona que doncs, planteja una defensa molt sèria, que té una actitud, diguéssim, política també molt circunspecta i poc donada a la faramalla, però que és una persona, diguéssim, molt efectiva i molt claríssima, no? Jo crec que Villarroel és el gran heroi, Antoni Villarroel és el gran heroi, sempre, bueno, es parla de Casanovas o Moragues, però sí, és el llibre d'Enriart i en Xavier Hernández demostra que és el gran estratega, el gran polític en aquell moment que s'havia de fer la guerra, no? Bé, jo només vull dir que aquests llibres i aquest neguit per adaptar o per fer circular o fer repensar dates de la història tan important doncs s'ha de potenciar. Si el 2014 volem commemorar els 300 anys de manera que no sigui una commemoració folclòrica, no? Que no siguin els Jocs Florals, tenim doncs, uns quants anys per recordar el que va significar llavors el 1714. De fet, el 1714 va significar que Catalunya va perdre els seus atributs estatals. De fet, el patriotisme dels defensors del 1714 és un patriotisme constitucional. No és un patriotisme ètnic, no és un patriotisme, podríem dir, cultural, lingüístic, és un patriotisme constitucional, perquè ells volen defensar les constitucions de Catalunya. Volen defensar l'ordre que s'havia establert doncs, al llarg dels segles de relació de Catalunya amb la monarquia, que era una relació absolutament pactada. Era la podríem dir, l'equilibri perfecte en aquell moment, no? Un sobirà que pretenia ser doncs, l'amo està absolutament condicionat perquè les lleis que volia estessin d'acord els subordinats, no? I al revés, és a dir, hi havia una doble, podríem dir, interacció, no? En aquest sentit, doncs, bé, jo crec que el 1714, en el punt de vista del catalanisme tal com l'entenem, ha estat una data una mica, doncs, a vegades folclòrica, a vegades romàntica, però de fet va ser una data capdalt per la política catalana. I una data en la qual doncs, tenim uns anys per recuperar i sobretot per readaptar el que teníem. Com he dit abans, jo crec i penso que doncs, tinc una mica de raó que el 1714 allò que vam perdre és la font de tot el catalanisme i la voluntat per recuperar allò que vam perdre és el que és anime i crec que ho podem recuperar. Res més, moltes gràcies.
Si has de dir alguna altra cosa... Doncs sí, aprofito lògicament el tema dels agraïments, agrair al Memorial 1714 que ens hagi permès estar aquí, agrair lògicament doncs, amb en Carles Bonet, en el qual doncs, està sotmès en un altre tipus de guerra, entre cometes, política, diguem, a territori exterior, doncs, que tingui molta sort i encoratjar-lo que continuï en la línia que ha mostrat, agrair als amics doncs, dels... Les Micalets, agrair a l'editorial del MAU, que és una petita editorial, però que té una importància, m'agradaria dir que desproporcionada en el panorama cultural i de història doncs, del país. Agrair a tots vostès que hagin estat aquí avui i en tot cas si em permeten doncs, acabar alguns comentaris per acabar de lligar aquest tema. Aquest és un país, el nostre, és un país vençut. Successivament, va començar el 1714 però des de llavors ens ha estat successivament derrotat i vençut. Com us poden imaginar, els països vençuts no tenen història. Primer te la neguen els guanyadors i després arriben a generar una cultura que tu mateix arribes o part de la nostra gent acostuma també a dir que no tenim història, el que han tingut no ha estat res. Aquest ha estat una mica el trist paper de la nostra historiografia, la historiografia catalana, que en molts aspectes s'ha ocupat en minimitzar el que seria la nostra història i més a l'entorn de fets puntuals o importants. Vostès poden entendre que una data tan important com és la que acaba d'assenyalar aquí el senador, que és la fi de l'estat català el 1714, si vostè repassa les aportacions historiogràfiques que han hagut en els darrers, 100 o 200 anys, són poquíssimes. La primera gran aportació, la de Francesc de Castellví, el gran historiador del segle XVIII, absolutament silenciada. L'obra de la historiografia més important del segle XVIII mai s'ha imprès a Catalunya, s'ha imprès a Madrid, i és un dels historiadors més importants de tota la guerra de successió. L'obra de Sant Pere i Miquel, que es va publicar el 1905, no ha estat reeditada, absolutament desconeguda. Dos obres capdals per entendre el que seria la guerra de successió. L'obra de Santiago Albertí, el 1964, totalment menyspreada per les castes, diguem, acadèmiques, on és un llibre d'una qualitat excepcional. I des de llavors, tret d'aquestes tres obres, la del segle XVIII, de principis del segle XX o de mitjans del segle XX, no hi ha cap obra de reflexió sobre la guerra de successió a Catalunya. Això sí, la nostra historiografia s'ha preocupat per estudiar els temes perifèrics, la política, la diplomàcia, el preu de la patata al segle XVIII, etc., etc., però en absolut per entendre allò fonamental amb el que és una guerra, que és la pròpia guerra, i entendre que Catalunya va ser una plaça d'armes importantíssima, que va generar una indústria de guerra importantíssima. Crec que en un moment o altre les noves generacions d'historiadors, i això miro amb alguns que ja puguin haver per aquí al davant, és hora de començar a pensar que la revolució industrial a Catalunya no té la raó amb la benevolència de Carles III permetent als catalans comerciar amb Amèrica, sinó amb la política de Cientut per mantenir els exèrcits de la darrera etapa austracista i en les etapes posteriors. Allò que va generar el creixement industrial probablement va ser la indústria de guerra, encara que això doncs, no sigui políticament correcte. Per tant, davant d'aquesta manca, d'aquest buit historiogràfic, matisat amb altres buits. Altres buits com que poden ser el buit mateix que tenen vostès aquí fora. Un arquitecte indocumentat, el senyor Oriol Buigas, va decidir enderrocar el pont que va fer construir el virrei Jordi Fes de Darmstadt, i que va ser una peça absolutament fonamental pel patrimoni i per l'imaginari, perquè aquest pont estava aquí, el 1714, a l'Anorrea, a canvi de res. És a dir, a quin altre lloc hagués passat una acció similar. I no dic solament el pont de Santa Maria, que tots els que hem tingut, que tenim ja una sèrie d'anys, doncs hem tingut oportunitat, o vam tenir oportunitat de conèixer. Hi ha altres casos, no cal anar tan lluny, en aquella època d'indocumentació, de vacil·lacions de l'Ajuntament. En aquests moments, el baluard de Santa Clara ha excavat el parc de la Ciutadella, ha tornat a estar arrenat. La muralla de mar i el baluard de migdia, ara diuen que el salvaran, però perquè es retiraran al pàrquing 2 metres, però continuarà estant colgat. El Born, allí on va començar la darrera càrrega de Villarroel, ha estat 6 anys sense que se'n faci res i encara no se sap el que es farà. Sí que se sap el que es farà. Si vostès llegeixen les bases del concurs de museografia que ha sortit, que conec jo per raons professionals, doncs veuran que precisament tot el tema històric vinculat a la guerra de successió doncs no es tracta. I encara podríem afegir altres aspectes, com és el baluard de Sant Antoni, el mercat de Sant Antoni, que amb el remodelatge del mercat, que per cert hi hauria molt que parlar d'aquest remodelatge com altres remodelatges de mercats, els seus costos, però ara avui no toca, doncs també no ha estat considerat la seva conservació, o la destrucció de la Ciutadella del Passeig dels Tilers, que Maragall, amb motiu de les eleccions, doncs va decidir en tota tranquil·litat. És a dir, fixin-se vostès que en aquests moments el que s'està fent pel 1714 és una exposició, Museu d'Història de Catalunya, certament ben documentada per una exposició llòbrega, una exposició no didàctica, incapaç de treure públic, i alhora el nostre patrimoni vinculat a la guerra de successió està sent ocultat o simplement destruït. És un doble llenguatge doncs, que mostra una mica la inconsciència sobre aquest tipus de problemàtiques. Davant d'aquesta panoràmica, bé, el que nosaltres ens vam proposar va ser entendre que qualsevol aproximació científica al passat passa per tractar-ho tots, l'economia, l'urbanisme, la societat, les formes de vida, la vida quotidiana, però també la guerra, perquè els conflictes formen part del passat. I la guerra no és allò fonamental, no és el motor de la història, el motor de la història és el desenvolupament tecnocientífic, però la guerra també és important. I per tant no pot haver una història o una aproximació científica al passat sense una aproximació també a l'estudi de la guerra. I per tant esdevenia cabdal recuperar la imatge, els sabers, els coneixements vinculats amb el moll de l'os que és amb una guerra que és conèixer més els temes militars. Fixin-se vostès també que encara cada vegada que es vol il·lustrar algun aspecte del 1714 estem recorrent a la imatge del quadre de l'Estruc del 1905. És a dir, que la societat catalana des del 1905 encara ha estat incapaç de generar una iconografia que superi la iconografia que es va fer a l'època del romanticisme. No tenim cap documental, no tenim cap pel·lícula, no tenim un patrimoni dignificat, etc. Per tant, és una situació bastant patètica que, com he indicat, és d'un poble vençut. Vençut el 1714, però vençut també en successives etapes després. Per tant, aquest llibre vulguin vostès entendre'l com un intent, una modesta aportació de intentar començar a treballar amb un aspecte no ben vist políticament, no políticament correcte a Catalunya, parlar dels exèrcits, parlar de guerra, parlar de patrimoni bèl·lic, no som un poble que sembla que tinguem dret a parlar d'això, els altres sí, però nosaltres es veu, sembla ser que no, i no és un tema ben vist, no és un tema promocionat. Què ens hem trobat? Ens hem trobat doncs, una sorpresa, realment, que la Catalunya de principis del segle XVIII, com s'ha indicat, com aquí en Carles ha indicat, és un país molt potent, és un país capaç d'aixecar en molt poc temps un exèrcit homologable a qualsevol altre exèrcit europeu, que plantegen doncs, la campanya amb un realisme i amb una capacitat tècnica realment impressionant, que els exèrcits que es mobilitzen són absolutament assimilables a qualsevol altres de l'Europa d'aquest moment. Aquesta ha estat la petita contribució. Podríem parlar molt més, en tot cas, no sé, acabar de reblar, si em permeten, acabar de reblar el clau amb el tema de la historiografia, pensin vostè també que part de la nostra historiografia s'ha dedicat, a més, a dir que el model borbònic era el model de la modernitat. Els borbònics eren els moderns, els catalans eren uns medievalistes, uns ancestres, encara defensaven la medievalitat més, més nostàlgica. Simplement és una reflexió que no es fa mai en historiografia, però de fet val la pena fer. El model borbònic, és a dir, la monarquia absoluta va caure al 1789, és a dir, en la Revolució Francesa, quan li van tallar el cap al Borbó Lluís XVI. Borbons han desaparegut de Nàpols, han desaparegut de França, aquí encara continuen manant. L'exèrcit de les dues corones continua manant i continua tenint la tasca històrica doncs, que tenia, entre altres, que és també garantir la submissió de tot el territori. Ara bé, si el model borbònic, és a dir, el model de la monarquia absoluta va caure el 1789, pensin vostès que el model austracista no va caure fins la Primera Guerra Mundial, que l'imperi austrohúngar no va caure fins després de la derrota militar de la Primera Guerra Mundial, i no tant per causes endògenes, sinó per causes exògenes. El model austracista era, a banda del constitucionalisme, que era el que movia, es movia amb una base internacional possible i possibilista, com va demostrar la història. Si Catalunya hagués pogut quedar vinculada a l'imperi austríac, hagués pogut mantenir-se doncs, amb un tipus de monarquia pactista o pactada, que la història ha demostrat que va durar bastant més que l'altre model, que era bastant més arcaïtzant, salvatge, bàrbar, militarista, etc. I jo gairebé no diria res més, sense si l'editor algú que clogui a l'acte, si no, doncs agrair-li. No sé si algú, si algú vol fer alguna pregunta, no sé si Francesc, també vull agrair que hi ha molta gent que ha col·laborat amb aquest treball. El motor del treball ha estat en Francesc Rigart, que és no vull dir un dels millors, gairebé puc dir que és del millor documentalista que pugui haver en aquests moments al país del segle XVIII en molts aspectes. Una de les persones o la persona més capacitada en fer transferència de coneixement a partir de iconografia. Jo he aportat la banda més d'ofici d'historiador, però han hagut doncs, altres persones amb les seves indicacions, orientacions, ajuts, des del senyor Bargalló aquí present fins al dissenyador de la portada que està per allà, etcètera, moltes persones que han contribuït amb aquest treball, el Giancarlo Boeri, l'uniformòleg italià, per descomptat, i també anunciar-los que en aquest moment estem procedint a fer un treball similar sobre el que seria la Coronela de Barcelona, que ja comença a estar força documentat i que esperem en menys d'un any doncs, tenir-lo llest.
Si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari?
Sí. Jo volia preguntar si la logística dels exèrcits austriac, italià, anglès, que ens van donar suport, que es van vindre a ajudar, la logística alimentària, i després per què ens van abandonar la nostra sort? Què és el que va passar?
Bé, la logística alimentària dels exèrcits...
Ah, clar, aquests exèrcits es bellugaven i eren 100 persones, 100 i 100 de soldats, que per alimentar, m'imagino que les masies i els pobles de l'interior devien de... No s'aqueixaven, però la gent que els tenia d'alimentar, m'imagino que estarien molt privats del menjar, dic jo.
La logística és sempre un tema molt important. Pensi vostè, doncs, per exemple, que a l'època romana, ja que es movien amb menys mitjans tècnics, amb exèrcits de 20.000 combatents, doncs ja tenien aquests problemes. Els exèrcits del segle XVIII són... els problemes no són tan durs com a la guerra dels 30 anys. La guerra dels 30 anys, és a dir, dintre la guerra dels segadors, va ser una cosa absolutament sanguinària, duríssima a tota Europa, amb matances, robatoris, assassinats, violacions, etc. etc. En el segle XVIII els exèrcits estan bastant més organitzats, no solament uniformats, sinó que estan més controlats. El nombre de desertors és important, és a dir, rarament podem trobar unitats que estiguin al 100% de la seva capacitat. És a dir, un regiment tenia sobre les ratlles de les 1.000 persones, en teoria, a la pràctica estranyament passaven doncs els 500 en campanya, perquè la gent entrava i sortia. En qualsevol cas, havia un control superior. Efectivament, cada vegada que passa el pitjor, que el més semblant a un exèrcit enemic és un exèrcit amic. Això és el que ha passat sempre a la història. I, en fi, cada vegada que passava un exèrcit doncs dels teus o dels altres, en fi, la possibilitat de saquejos, de conflictes, de problemes, era enorme. El tema logístic és un tema molt interessant, que tampoc s'ha estudiat historiogràficament a fons en el cas de la guerra de successió. Sí que aquí per aquí hi ha algun historiador també que està fent alguna aproximació amb el tema, i és força interessant perquè hem de partir de la base de que un soldat aproximadament menja 800 grams de gra, no de gra, de blat en gra, que és el que necessita cada dia. Per tant, la producció de gra que necessites per mantenir un exèrcit és important. Curiosament, el santuari català de l'exèrcit austracista, en general, fiava molt de les zones de Prepirineu cap amunt, dels recursos econòmics que podien donar les valls de la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa, el Segre, els altiplans de Solsona i la seva capacitat bladera, és a dir, els Borbons van arribar a ocupar Lleida 1705, ara fa 300 anys, i van arribar també a ocupar Cervera i Calaf, però el santuari protegit pels micalets, diguem, del Prepirineu, sempre va garantir blat suficient als exèrcits austracistes per moure's. Però realment és una situació complexa. En quant a l'abandonament de les tropes austracistes, és una cosa dels soldats del segle XVIII, són soldats professionals, són gent que va a pago. En el cas de l'última mobilització de Catalunya del 13-14, aquests voluntaris, en alguns casos, o en molts casos, serien moguts per motius, diguem-ne, patriòtics, però en general els exèrcits són exèrcits professionals. Tot i que la professionalitat de l'exèrcit català del 13-14 és qüestionable, també, perquè tothom cobra, està tot reglamentat, les patents, els nomenaments, tot va absolutament reglamentat. Els soldats, quan els deien d'embarcar, doncs embarquen. N'hi ha alguns que es queden i s'integren amb el nou exèrcit. La decisió d'abandonament per part dels aliats està prou estudiada, a la Pau d'Utrecht. En qualsevol cas, també dir alguna cosa a la memòria del nostre rei, i quan dic el nostre, perquè va ser el darrer que vam tenir legítimament, Carles III, que crec que sempre va portar Catalunya al cor. Si vostès tenen l'oportunitat d'anar a Viena, vagin a veure la església dels Caputxins. Caputxins?
Sí, Caputxins. Tots els...
El Panteó Reial, a diferència de dir que tenen les Corials, que tenen aquella parafernàlia, el Panteó Reial és un sòtano, com ara més humil que això, i hi ha tots els sarcòfags dels reis, els emperadors d'Àustria. Quan vostès localitzin la tomba de Carles III i d'Elisabet de Brunswick, podran comprovar amb sorpresa, i m'estranya que la nostra historiografia, tan documentada sempre, no faci mai referència. Vostès a la tomba del Carles III veuran un baix relleu espectacular de la batalla de Saragossa. La batalla de Saragossa, en la qual el regiment de guàrdies catalanes va tenir doncs un paper important, va ser la gran victòria militar després del Menar de Carles III. És a dir, ell es va fer enterrar amb una imatge de la seva principal batalla militar, que va guanyar doncs també en les seves tropes de confiança, entre les quals també hi havia les catalanes. I si miren al davant, que està al davant un per l'altre, el sarcòfag de l'Elisabet de Brunswick, veuran que hi ha un gran baix relleu on es veu ella entrant amb el seu vaixell al port de Barcelona. És a dir, aquesta canalla, perquè eren nens de 18 anys o 19, vinguts a l'altra punta d'Europa, de l'imperi austrohúngar, que els van prometre l'aventura d'anar a tenir un reialme a l'altra punta del món, que van arribar aquí i van veure una població enfollida se'ls reclamava com a reis amb unes ganes i una passió absolutament desaforada. Que va lluitar amb les armes a la mà gairebé Carles III, defensant Barcelona, el 16 de 1706, avançant cap a Madrid, la batalla d'Almenar, la batalla de Saragossa, etc. Quan es va retirar, probablement per totes les causes internacionals i tota la pressió internacional, probablement sempre va portar Catalunya al cor, perquè si no, no s'explica que es fessin enterrar d'aquella manera, portant les icones que més significatives probablement van ser probablement l'aventura més important de la seva vida. A nosaltres no ens consola això, que toma la lliure una aventura aquí i tal, però en aquell moment jo crec que l'arxiu Carles fins al darrer moment va intentar jugar la carta catalana, però la situació internacional hi ha vegades que no, bueno, que tens els marges que tens els marges que tens. La gran traïció, per dir-ho d'alguna manera, doncs, va ser d'Anglaterra, però clar, Anglaterra també tenia els seus propis interessos. En qualsevol cas, en aquells moments, els polítics catalans, o l'exèrcit català, va fer tot el que va poder. Difícilment s'hagués pogut anar a fer més esforç del que va fer. No sé si amb això el contesto una mica les seves.
Alguna pregunta més? Algun comentari?
Una altra pregunta. Durant la guerra de la successió, no entenc que és si els exèrcits urbans de Castella i França lluiten contra la corona de la romanesa, l'austracista i els holandesos i alemans, poguessin perdre tantes batalles, perdre més batalles que guanyar.
Perdre més batalles als austracistes.
Sí.
Bueno, això no és ben bé, això tampoc és ben bé així, és una guerra internacional, El duc de Marlborough, que tot el que és la zona de Flandes, cada any derrota els francesos sistemàticament, els anglesos aporten... Nosaltres tal vegada ho veiem com una guerra catalana, però en realitat és una guerra mundial, que té també un escenari a Catalunya. Els fets d'armes a el que seria el territori espanyol, globalment, diguem, és a dir, territori de Castella i, per altra banda, bueno, el conjunt de batalles amb el que seria la península ibèrica, no està clar que siguin desfavorables als austracistes. Els austracistes perden la batalla del Mansa, d'alguna manera, el 1705, però, perdó, el 7, que fa 300 anys de l'entrada a Lleida, el 7 perden el Mansa, però del Mansa el recuperen, el Menar, la victòria que la protagonitzen els anglesos, el general Stanford, la càrrega de la cavalleria de les més espectaculars que mai s'hagin donat a la història europea, guanya la batalla del Menar, guanya la batalla de Saragossa, la campanya de Madrid és molt dura per als austracistes, clar, pensa que a Madrid entren totes les bèsties negres de lo que seria l'Espanya negra, entren portuguesos, portuguesos i catalans, és el pitjor que pot haver pels castellans, portuguesos, catalans, protestants anglesos, protestants holandesos, hugonots i no sé què més, és a dir que també, aviam, entre nosaltres Carles III no estava massa ben informat si pretenia governar, diguem, el conjunt del territori amb aquests aliats, perquè realment era difícil. És a dir, això és una altra polèmica, però vaja, no ho teníem fàcil, no es van poder sostenir. Però fins i tot la batalla de Villaviciosa, hi ha Brihuega primer, que es rendeix al general Stanford, però Villaviciosa tècnicament és una victòria austracista. S'han de retirar els exèrcits austracistes, però tècnicament es queden amb el camp de batalla i tècnicament guanyen. És a dir, no militarment, en fi, és una la desproporció és molt gran entre uns i altres, però no està tan clar que des d'un punt de vista tècnica guanyin. Fins i tot podríem dir que la campanya catalana del 1713 a 1714, i tècnicament la guanya és Villarroel. Villarroel, amb les forces que té, aconsegueix aguantar durant els objectius polítics que tenia, aguantar per veure si capgira la situació internacional. Aguanta doncs, els mesos que aguanta, més d'un any, clar, la situació internacional molt capgira, no era suficient i per tant, res. Però tècnicament, planteja la defensa del setge és una de les de les fites tècniques del que seria la història militar, doncs més revisides, eh? En tot cas, penso que no es podia guanyar. La guerra ni es guanya ni es perd aquí, eh? En els escenaris, diguem, hispànics, eh? Es guanya i es perd els escenaris europeus, i sobretot es guanya o es perd o canvia l'escenari a partir, doncs, de la mort de l'emperador d'Àustria, eh? I els canvis d'aliances internacionals.
Alguna pregunta, algun comentari?
Jo vull agrair la feinada aquesta que ho fem tan gran, i no ho sobreixo per les excel·lències que indubtablement té aquest llibre de la mà d'en Francesc i d'en Xavier, sinó perquè heu tornat la dignitat als catalans, als catalans que van morir per Catalunya, els que haurien d'estar en el nostre pensament i en la glòria. Perquè aquests catalans que el 1714 van morir per Catalunya anaven ben aviats. I és això el que us vull agrair, que ens hagueu ensenyat que per anar a la guerra i per anar a morir els catalans s'havíem anat com cal. Sí,
no, ens ho agraeixo molt. Ja ho agraeixo molt.
Novament, moltes gràcies a tothom. Gràcies, Xavernades. Gràcies, Carles Bonet. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Només dir-vos que un dels lemes del memorial és que el 1714 perdem un estat que valia la pena. Perdem un estat que valia la pena. Jo només, com que s'ha parlat de Lleida, i com que a vegades parla de fa 300 anys, sembla que sigui una cosa que no ens afecta, només volia fer un comentari. Ara fa 300 anys, el 1707, centre Lleida. Lleida, la seu vella de Lleida, passa a ser una caserna. Lleida s'havia fet la primera universitat catalana. La seu vella de Lleida deixa de ser caserna 250 anys més tard. La Universitat de Lleida, tot just fa uns anys, i 300, gairebé 300 anys sense universitat. Una mica perquè us n'adoneu que estem parlant de la guerra de successió, estem parlant del 1714, però són fets que se'ns atansen. El sistema econòmic que es va establir en aquell moment és el mateix, pràcticament és el mateix que tenim ara. O sigui, quan s'estan demanant balances fiscals, quan s'està demanant el que sigui, tenim una estructura fiscal que s'instaura en aquell moment. No té res a veure amb l'anterior. Només era per recordar-vos que si aquí ens apleguem tota aquesta colla de persones i amb aquestes persones que ens venen a parlar d'aquest tema, no estem parlant exclusivament com historiadors, com a polítics, o estem parlant de temes actuals. Aleshores, aquí també vull fer una petita referència perquè a vegades ens confonem. Manuel Cassanya, l'any 38, fa una cita terrible quan la llegeixes, que fa referència que el que va fer en Felip V era molt dolent, era molt dur, però és que va durar 300 anys. O sigui, que amb el seu interior, allò que 150.000 catalans van morir per la Segona República, doncs no sé què estaven defensant, si sabien exactament el que estaven defensant. Només volia dir això i agrair-vos a tothom la vostra assistència.
No se l'he trobat, aquest.
El partit de la cita...
Perquè David ja havia parlat amb fet les preguntes.
Sí, home,
hi ha un historiador, de Lleida, que diu Roca i Atur, que té una tesi sobre el país. Per què?
Les trobades...